L'Ajuntament de Pals t'informa.
L'Associació Cultural de Pals organitza el 18è cicle de conferències Pals. El 25 de febrer hi ha la projecció de la pel·lícula Altera el límit, l'aigua a Catalunya, una qüestió de país. A l'acabar hi haurà un petit col·loqui moderat per Francesc Camps. La podràs veure al Centre Cívic de Pals a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Per tenir localitzat el paraigües, en general la pluja serà feble i minsa, però a la tarda es pot formar alguna tempesta.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Ja us dic de vegades que en aquesta ràdio hi ha dies que tot falla, però molt de tant en tant, però avui ha estat un d'aquells dies. És Sant Valentí, la ràdio està enamorada, està pensant en altres coses, i avui, doncs, mira, ha estat el dia, però ja som aquí, són les 8 i 11 minuts, i us explicarem les notícies més destacades del dia d'avui. Avui amb la Maria Alzina, en Roger Rams i l'Anna Salvador i en Sergi Villena. Comencem el repàs dels titulars. L'oci nocturn de Platja d'Aro comença a recuperar la normalitat.
Des del sector es mostren satisfets de com ha funcionat el primer cap de setmana i confien que es mantingui aquesta certa normalitat. Ha estat el primer cap de setmana en què els locals d'oci nocturn han pogut obrir sense restriccions.
Gràcies, Maria Alzina. I amb en Roger Rams expliquem que SOS Costa Brava denuncia l'Ajuntament de Begur per permetre edificar 3 habitatges en una zona protegida de Santiga.
La segona fase d'edificació a la zona de Santiga, de Begur, també acabarà als tribunals. I és que, com ja va passar la primera, SOS Costa Brava ha decidit denunciar l'Ajuntament per permetre que s'aixequin 3 cases més que s'afegeixen a les 5 que ja estan en marxa. El consistori, per la seva banda, es defensa i diu que no està fent res malament i assegura que el terreny és urbanitzable.
I veïns de Calonge denuncien la tala d'un centenar d'arbres d'una pineda per aixecar-hi pisos.
Asseguren que es tracta d'una destrossa i lamenten que el creixement urbanitzable no tingui en compte la protecció de les zones verdes. L'Ajuntament assenyala que es tracta d'una propietat privada i que té tots els permisos en regla. Per tant, no es pot aturar el permís d'obres.
Pel que fa a la informació esportiva, comencem el repàs del cap de setmana parlant de futbol, ja que el Costa Brava va obtenir ahir un empat que resulta estèril per les seves aspiracions.
Els gironins van aconseguir un punt al camp de la Balompédica Linense en la seva visita d'ahir al migdia, però el resultat els serveix de poc als homes d'Òscar Álvarez. Després d'aquesta jornada, al Costa Brava cada vegada se li complica més la permanència a la Primera Federació.
Vaja. Males notícies, per tant, i no deixem de parlar de futbol perquè el Palamós va culminar aquest diumenge, això sí, ara, en aquest cas, bones notícies, perquè el Palamós va culminar ahir una gran setmana.
Es preveia una setmana decisiva per a les aspiracions del Degà a Primera Catalana. El punt d'inflexió que va suposar el triomf de dimecres davant de la Unió Esportiva La Jonquera havia de ser confirmat contra tot un Mollet, que és tercer a la classificació, i el repte no era gens fàcil. A l'informatiu us ampliem la informació sobre aquesta important victòria del Palamós.
Doncs felicitats al Palamós en aquest cas i al Bisbal Bàsquet, que suma una nova victòria davant d'un pavelló vell entregat.
La trajectòria immaculada dels de Cesc Sant Pau a la Lliga EVA va viure un nou capítol aquest dissabte al pavelló vell de la Bisbal. Amb una afició apassionada recolzant el seu equip, es va viure un nou espectacle de bàsquet que suposa l'onzena victòria d'un sol gironès que ara mateix no té sostre.
I encara en esport, Sant Feliu de Guíxols subvencionarà l'esport incorporant la perspectiva de gènere.
Sí, en les noves bases s'atorgarà un plus en les subvencions a les fitxes femenines pel fet que actualment a la ciutat hi ha més nens que nenes practicant esport.
Bona iniciativa, per tant, i ara repassa el que està passant més enllà del Baix Empordà. El Partit Popular guanya a Castell i Lleó, però necessitarà Vox, un Vox disparat a les urnes per governar. El PP va decidir avançar les eleccions per superar el PSOE i prescindir de Ciutadans, però ara dependrà de l'extrema dreta, que se situa com a tercera força per formar govern. I, de fet, el líder de Vox, Santiago Abascal, ja es va afanyar a sortir a celebrar els bons resultats i va reclamar entrar al pròxim govern de la comunitat i, de fet, diu que el seu candidat hauria de ser el vicepresident. Per tant, ha estat un canvi de cromos, Ciutadans per Vox, i crec que tots hi sortim perdent en aquest canvi de cromos, sigui en el nivell que sigui. A Ucraïna continua la tensió. Els avions que sobrevolen Ucraïna es queden sense assegurança per l'amenaça de guerra. L'avió de l'aerolínia SkyUp, que havia d'aterrar ahir a Ucraïna, es va haver de desviar en ple vol, i KLM és la primera companyia a suspendre les operacions al país. I l'avinguda Meridiana de Barcelona ha estat tallada aquesta nit per segon dia des de la prohibició del Departament d'Interior. Un centenar de manifestants han ocupat la via a les 8 del vespre, desafiant un cop més l'avís que del govern, que no autoritza aquesta protesta. Diuen que ja fa massa temps que dura i que afecta greument el trànsit i pot haver-hi xocs amb altres grups contraris. Aquestes són les notícies destacades d'aquesta hora del matí. Ara el que hem de fer és saludar l'Albert Aparicio, amb qui repassem la previsió del temps. Albert, bon dia.
Bon dia.
Aviam, quin temps ens espera per avui? I ho fem això, amb la sintonia del temps. Cal agafar el paraigües avui o no? Perquè portem molts dies amb molta sequera i sembla que avui tenim la primera pista d'una pluja més o menys generalitzada. Cal o no?
Doncs serà, si més no, recomanable, ja que esperem pluja per aquest dilluns. Això sí, una precipitació que en general serà de caràcter feble i intermitent al llarg del matí i acumulant quantitats que seran entre minses i poc abundants. L'estat del cel serà entre mig i força tapat, i de cara a la tarda, a la part sud de la Costa Brava, es pot generar alguna tempesta que localment pot deixar algun ruixat o moment de xàfec una mica més intens. El pas del front causant d'aquest canvi de temps serà ràpid. Desapareixerà el Garbí d'ahir i entrarà feble tramuntana, i tindrem poca amplitud tèrmica, amb una temperatura que es mourà entre els 6 graus de mínima i fins als 15-16 de màxima. Demà el dia en conjunt serà més assolellat, amb alguns intervals de núvols encara i temperatura una mica més baixa, però a mitjà termini, entre dijous i divendres, la temperatura puja i força i gaudirem de més estabilitat atmosfèrica.
Gràcies, Albert. I el comentari d'avui, el comentari al Supermatí de Ràdio Capital, ens envia l'escriptora Rosa Regàs.
Falta encara més d'un mes perquè oficialment entri la primavera, encara que el cel i terra fan pensar que ja hi som del tot. Els termòmetres pugen, el sol calenta i surt clar i poderós, amb una força lluny de l'hivern, on encara som. Fa setmanes que no plou, els ametllers ja fa temps que són florits i els pantans han recuperat els pobles que ells mateixos enterraren. Així és el món, com el veiem, no tenim excusa. És que potser, com ens diuen i sembla cert, tot això és una mostra del gran desori que convulsiona la natura i fa inservibles l'experiència de segles i fins i tot les dites de les nostres àvies que van regir el destí dels pagesos durant centenars d'anys? allà de febrer, ordi al graner. Doncs aquest any poc oli tindríem. Podria ser que no fos més que un canvi de vents i pluges poc significatiu, o com diuen i defensen els més savis, la manifestació d'una hecatombe còsmica, o potser només planetària, que caminés cap al final del nostre món tal com el coneixem? I si per desgràcia, i sí que ho és, i sí que ho deu ser, tal com diuen els que sí, els que hi entenen, encara que semblaria més fàcil interpretar aquest desordre natural com un esclat més del canvi general que estem vivint en l'injust i incomprensible món d'avui, on el natural és que els poderosos siguin més rics que déus i els pobres comptin les hores en graus arran o per sota del nivell de la misèria, on els partits de l'oposició confonen el control parlamentari amb escopir sense parar mentides i misèries inventades amb l'únic objectiu d'arribar al poder que creuen mereixer per llei, on polítics i ciutadans que diuen defensar el mateix no fan més que enfrontar-se i barallar-se com exèrcits de déus mitològics, on les nacions accepten sense protestar el naixement d'immenses illes de deixalles plàstiques i n'hi ha algunes que amb la mateixa convicció pensen i actuen com si els homes fossin en tot superiors a les dones. Tot això i molt més, com formes de manar, decidir, comportar-se amb la més gran normalitat, com si de debò fos el déu de Sant Pau el que els hagués inspirat o qualsevol dels altres déus en una mística comunicació els hagués obligat a imposar-ho a tota la ciutadania. El que és clar, el que és més clar, ben mirat, és que aquest darrer llampec de l'explosió general que va canviar la nostra manera de ser i de pensar i de conèixer i, en conseqüència, el nostre comportament i, amb ell, el nostre compromís, és la nostra ment que ens fa acceptar el que es veu i fa pas a la fe, precisament la que ens fa creure no només el que no es veu, sinó també el que no s'entén. Per tant, res a veure amb la natura, ni la política, ni el comportament social, ni la justícia o la injustícia, que totes elles pertanyen al terreny de la ment que conforma el que de debò defensem, sigui triant els nostres interessos o perquè ens hem girat cap a la solidaritat, l'enteniment abocat a la justícia o el regal de la natura i la vida que se'ns va fer quan vam néixer i que veiem al mirar el món que ens envolta. Sigui el que sigui, és així com ho ha triat la nostra ment. No tenim excusa.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 22 minuts. L'oci nocturn a Platja d'Aro comença a recuperar la normalitat. Ha estat el primer cap de setmana en què els locals d'oci nocturn han pogut obrir amb una certa normalitat i sense restriccions. Des del sector es mostren satisfets de com ha funcionat el primer cap de setmana i confien que es mantingui aquesta certa normalitat. Maria.
Doncs sí, durant aquest cap de setmana hi ha hagut molt d'ambient i cues al costat de les discoteques i bars de copes que hi ha l'eix principal de l'oci nocturn de Platja d'Aro. Les cues al voltant de les discoteques tenien totes un denominador comú, la mascareta. Tot i això, a mesura que avançava la nit, els avisos a clients sense mascareta eren més constants. Tot i això, el president de l'oci nocturn de Platja d'Aro, Jordi Díaz, assenyala que en general la norma es compleix. I si els empresaris i treballadors de l'oci nocturn esperaven amb ganes l'obertura dels locals, els altres grans beneficiats han estat els clients que han tornat a omplir les pistes de ball de les discoteques. La Ivette Castillo i la Georgina Aguilar.
Sí, hi havia moltes ganes, perquè vulguis o no, doncs portem molt de temps sense poder sortir doncs, per la nit o podíem sortir molt poc i després, clar, què fèiem? No podríem anar cap a casa. I doncs la veritat que molt millor que ara hàgim pogut.
I quines han estat les sensacions des de l'Ajuntament de Platja d'Aro?
L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha recordat la importància que té l'oci nocturn pel municipi i confia en que no es tornarà a tancar.
Però és veritat que també que l'oci nocturn, diguéssim, és el que ha tingut un tancament de més llarga durada, unes obertures molt més curtes que algun dels sectors que al llarg d'aquestes diferents onades han pogut anar obrint i tancant, i per tant era preocupant la situació en la que es trobava, encara ho és.
Jiménez també ha assenyalat que estan centrats en l'abril, ja que es recupera el carnaval que s'ha ajornat aquest febrer. Cal tenir en compte que per Platja d'Aro és un dels esdeveniments més transcendents de l'any, ja que acumula una gran quantitat de visitants que venen de fora de la localitat.
8:25 minuts, més notícies a aquesta hora del matí. La segona fase de la d'edificació de la zona de Santiga a Begú també acabarà als tribunals. I és que, com va passar amb la primera, SOS Costa Brava ha decidit denunciar l'Ajuntament per permetre que s'aixequin tres cases més que s'afegirien a les cinc que ja estan en marxa. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, lamenta l'actitud del consistori per no aturar les obres fins tenir sentència de la primera fase i adverteix que si segueixen construint el que està previst, que són 24 habitatges, les indemnitzacions que haurà de pagar l'Ajuntament seran molt més grans si la justícia els dona la raó. Eduard de Ribot assenyala que l'Ajuntament pot incórrer en greus irregularitats si permet al promotor aixecar noves edificacions.
Les irregularitats que han ara ratificat els informes pericials són l'ocupació en aquesta urbanització de part del PEIN, concretament el 24% d'aquesta urbanització està en zona PEIN, els accessos de la urbanització afecten les muntanyes de Begú a l'espai protegit, s'ha confirmat que s'accedeixen les pendents de la zona del 20%, quan la llei prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20%, s'ha confirmat que el conjunt d'habitatges articulat en diferents plataformes constructives té un impacte ambiental i paisatgístic crític.
Tot això és el que deia els informes pericials que han presentat des de SOS Costa Brava a la justícia perquè aturi aquestes obres. També argumenten que es tracta d'una antiga pedrera que inicialment estava previst reforestar i que es va optar per posar-hi cases, i que la compensació prevista del 10% de l'obra per l'Ajuntament és de poc més de 37.000 euros, quan el cost dels habitatges obligaria a que fos molt més. De Ribot anunciava que aquest peritatge independent l'ha fet la Universitat de Girona i que els dona la raó, per tant, en aquests arguments, un dels quals també és el de les pendents. Els perits han confirmat que aquestes irregularitats existeixen perquè, diu, quan deien que els pendents no eren del 20%, ara es veu que sí, i quan deien que s'integrava amb l'entorn, ara els perits demostren que no. I això, ara, amb aquests informes, esperen que la justícia ara sí els doni la raó.
El jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, ara els pèrits que han informat, els pèrits independents, han efectivament confirmat que aquestes irregularitats es donaven. Quan l'Ajuntament de Begú ens deia que no era cert que s'afectava el PEIN, doncs ara els pèrits han dit que sí, s'afecta el PEIN.
De fet, l'advocat ha explicat que han incorporat aquests informes a la denúncia que ha presentat a l'Ajuntament, una denúncia que el consistori té 30 dies per respondre o, en cas contrari, s'aturaran les obres com a mesura cautelar. Si, com sempre sembla, l'Ajuntament respon denegant que es frenin els treballs, SOS Costa Brava portarà la denúncia al contenciós administratiu. Mentrestant, però, clar, l'Ajuntament es defensa. El consistori replica els arguments de SOS Costa Brava i nega que es tracti d'una zona en què es trobi dins d'un espai protegit. També assenyalen que estan tranquils perquè no hi ha cap reglament que impedeixi que donar la llicència d'obres i, per tant, l'obligació de l'Ajuntament és donar-la. Són declaracions de l'alcaldessa Maite Selva.
I, per tant, estan dintre de sòls urbans, i això que implica que nosaltres, a part d'això, donem llicències per al POM que tenim vigent del 2003, després també per al pla director costaner, que també complim el que diu el pla director costaner, complim el pla parcial que es va fer també per aquest sector i també amb la directriu del pla director urbanístic aprovat ara fa un any. Per tant, dintre d'aquests quatre reglaments, en cap d'ells s'ha desclassificat aquest terreny.
Per tant, remarquen que Maite Sala assegura que per tant s'ha fet
feina ben feta i que no podien fer una altra cosa que donar aquestes llicències. 8 i 28 minuts. I encara en l'àmbit urbanístic... Veïns i entitats ecologistes de Calonja denuncien la tala de prop d'un centenar d'arbres d'una pineda de la localitat baixempordanesa on està previst fer-hi pisos. Asseguren que es tracta d'una destrossa i lamenten que el creixement urbanístic no tingui en compte la protecció de zones verdes, Anna.
En aquest sentit, l'Ajuntament assenyala que es tracta d'una propietat privada i que té tots els permisos en regla i, per tant, no es pot aturar el permís d'obres. De fet, es tracta d'una pineda que està dins el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Amb tot, els ecologistes demanen que s'intentin preservar aquests pulmons i més en la situació d'emergència climàtica actual. La portaveu de l'entitat Junta d'Arbres, Carina Vizcaíno, deixa clar que no estarà en contra de la propietat privada, però assenyala que els veïns s'han quedat sorpresos perquè d'un dia per l'altre s'han trobat amb les màquines a la pineda per on, fins ara, passejaven. Vizcaíno aposta per un creixement esponjós i un canvi de mentalitat, especialment a la Costa Brava, on ja hi ha diverses denúncies per tales de pins a tocar del mar.
Aquest tipus d'actuació, encara que sigui legal, encara que aquesta pineda estigui dintre del POM, ens genera molta inquietud perquè la ciutadania realment estem davant d'un canvi de mentalitat. Volem un creixement esponjós dels pobles que englobin aquestes zones verdes.
Des de Junta d'Arbres expliquen que s'han talat vora d'un centenar de pins i demanen al consistori que intervingui en mesura del que pugui per intentar salvar aquestes pinedes que queden arran del mar.
Gràcies, Anna Salvador. Va, i passem ja ràpidament a les notícies esportives. Balompédica Linense, en la seva visita d'ahir al migdia, és el rival de la Unió Costa Brava, que va obtenir ahir un empat que resulta estèril en les seves aspiracions. Els gironins van aconseguir això, un punt en el camp de la Balompédica Linense, en la seva visita al migdia, però resulta de poc pels homes d'Òscar Álvarez. Després d'aquesta jornada, al Costa Brava cada vegada se li complica més la permanència a la Primera Federació.
Si bé es pot considerar que haver puntuat a l'estadi del vuitè classificat és meritori, aquest empat no suposa cap gran canvi per al Costa Brava, que continuarà una jornada més com a penúltim. El partit va ser força igualat, amb un Linense incisiu però poc efectiu que ara porteria. El Costa Brava va basar el seu joc en un bon ordre defensiu i en intentar aprofitar alguna contra per sorprendre els locals. Poca història i al final repartiment de punts. Després d'aquesta jornada, al Costa Brava cada vegada se li complica més la permanència a la Primera Federació. Els gironins necessiten retallar la diferència respecte als equips que tenen per sobre i, malgrat haver experimentat una millora notable en aquesta segona volta, encara tenen molt lluny el seu objectiu.
I no deixem de parlar de futbol perquè el Palamós va culminar ahir amb una nova victòria, una setmana decisiva per les seves aspiracions a Primera Catalana. El punt d'inflexió que va suposar el triomf de dimecres davant la Unió Esportiva La Jonquera havia de ser confirmat contra tot un Mollet, que és el tercer a la classificació, i el repte no era gens fàcil, Sergi.
Efectivament, però l'escalf de l'afició del Municipal va donar ales als palamosins, que en aquesta setmana victoriosa han aconseguit fer un gir a la seva trajectòria erràtica de les últimes setmanes. En el duel d'aquest diumenge contra l'equip vallesà es va veure molt equilibri i poques ocasions en el primer temps. A la segona part, els de Mario Fernández van intensificar els seus atacs i es van avançar mitjançant Jairo als 3 minuts de la represa. L'empenta que va donar aquest gol va fer que al minut 57 Ayub establís el 2-0. Però encara quedava un món i el Palamós va haver de patir. La doble amonestació a Júnior va deixar els blau i grocs amb 10 homes i això ho va aprofitar el Mollet per retallar distàncies als 83 minuts. El conjunt local es va haver de defensar amb tot per aguantar el resultat, però finalment va obtenir una gran victòria per 2-1. Ara el Palamós ja suma 25 punts, s'allunya del descens i veu el seu futur a Primera Catalana amb molt més optimisme que fa una setmana.
I el Bisbal Bàsquet suma una nova victòria davant d'un pavelló vell entregat. La trajectòria immaculada dels de Cesc Sant Pau a la Lliga EVA
va viure un nou capítol aquest dissabte al Pavelló Vell de la Bisbal. Amb una afició apassionada recolzant el seu equip, es va viure un nou espectacle de bàsquets que suposa l'onzena victòria d'un sol gironès que ara mateix no té sostre.
Estava un partit difícil contra el Sant Feliuenc, amb la baixa coneguda a última hora de Xevi Torrent. La important absència del referent ofensiu dels de la Bisbal va ser suplerta per una gran actuació coral i per l'energia extra que confereix una grada cridanera i incondicional. Màxima igualtat fins a l'últim quart, al qual es va arribar amb un ajustat 37-38 i amb un Bisbal bàsquet desencertat en el llançament de triples. A la recta final, que és on es decideixen aquests partits, els locals van prémer l'accelerador i van desencallar el duel amb un excel·lent joc col·lectiu. El proper dijous, dia 17, el Pavelló Vell acollirà el partit ajornat de la jornada 13 contra el Platges Mataró, en el que s'espera l'habitual gran ambient a favor dels baixempordanesos. L'objectiu inequívoc serà aconseguir el 12è triomf de la temporada i continuar assumint.
De seguida tornem amb la Marc Coll i les veus de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Empordà. 100%
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Bon dia, benvinguts a Les Veus de l'Empordà, un espai on parlem de tot allò relacionat amb el Baix Empordà i els seus municipis, ja sigui una història rellevant, un producte local o algun veí o veïna que tingui una forta vinculació amb el poble. Aquesta setmana ens acompanya un palafrugellenc de gairebé tota la vida i un veí del poble que va ser una figura clau en el món esportiu del municipi. Tenim amb nosaltres a Josep Maria Mora, fundador del Club d'Handbol Garbí de Palafrugell. Hola, bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bon dia.
Dèiem, gairebé tota la vida de Palafrugell, perquè és nascut a Bordils, al costat de Girona, i va arribar a Palafrugell cap als anys 70. Per què va decidir venir cap aquí?
Bé, de fet no vaig decidir. Hi havia una plaça de mestre al Col·legi Prats de la Carrera. No era, diguéssim, una plaça de oficial que es podia escollir, sinó que jo havia de parlar amb els responsables, que eren el bisbat d'aquell moment, i només podíem accedir els mestres que eren funcionaris. Aleshores vaig poder venir i em van adjudicar la plaça. O sigui, era aquí com a mestre funcionari, però d'un funcionat especial, entre comeses.
I va ser una mica, no?, una decisió, no, en aquell moment no buscada, però que li va sortir l'oportunitat de venir aquí i exercir de mestre, que és la seva professió.
Bé, més que buscada, jo sabia que hi havia una plaça, em vaig interessar a veure què es havia de fer i vaig poder accedir, i ja està. Sí, simplement així.
Simple, com deia, no?
No, no,
sí,
no tan
bueno,
simple,
però, bueno, però en el seu... Sí, sí, però bueno, va venir cap aquí fins a dia d'avui i dèiem, venia de Bordils, que és la capital gironina d'handbol. Imagino que des de petit ja jugava i estava vinculat amb aquest esport.
Bé, jo de fet quan vaig venir aquí encara estava jugant. Abans, quan vaig començar a jugar, no era com ara, que els nanos comencen a 8, 7, 8, 9 anys. Jo vaig començar a Bordils, no hi havia aquesta tradició que els petits juguéssim. En aquella època ningú jugava tan petit. No sé, devia tenir 13, 14 anys, m'imagino, quan vaig començar. Mm. El que sí, sempre havia estat vinculat al club. Si no era directament, doncs, en els partits hi anava a ajudar-los a marcar amb cal el terra de la pista. Després, des de la banda amb una pissarra que jo tenia a casa, doncs feia de marcador, no? I així es va començar la meva passió per l'handbol i vaig estar jugant sempre amb el Bordils, excepte un any que no hi havia juvenils i em vaig anar al JAC a Girona. I després, quan va ser hora de venir a Palafrugell, doncs vaig venir a Palafrugell a fer de mestre i a partir d'aquí, doncs, bé, la història explica que hem evolucionat cap a un procés important.
Sí, i que ho comentarem, perquè no sé si en el moment que va venir cap aquí a Palafrugell deia, combinava i anava cap a Bordils per poder seguir jugant en vol, És una de les coses que va trobar a faltar d'aquí de Palafrugell a aquest aspecte esportiu en la seva vida, perquè clar, aquí venia a fer de mestre.
Sí. No, el fet de... Jo era conscient que venir a Palafrugell en aquell moment comportava que havia de desplaçar cada dia, però jo l'any anterior, abans de venir a Palafrugell, era de mestre propietari al Bons, o sigui que també anava i venia cada mes. També havia estat abans un any, dos anys a Girona. En fi, no era massa problema. Aleshores... també si diu si entrenava, sí, jo encara entrenava, sembla que anava, no recordo bé, dues vegades la setmana més els partits, però és que també cada dia anava a Girona perquè continuava estudiant, feia llicenciatura, i aleshores doncs m'havia de desplaçar forçosament.
Però clar, devia arribar un moment que clar, quan acaba la llicenciatura llavors només devia anar per l'esport, perquè arriba un moment, no?, que totes les etapes acaben. I aquí va decidir, no?, a l'escola on treballava, apropar i donar a conèixer aquest esport, perquè no sé si aquí a Palafrugell hi havia tradició d'handbol en aquell moment.
No, mira, com és allò que portes el cuc a dintre, no?, que se'n diu, o simplement o la bogeria o la passió, digue-li com vulguis. Jo abans de, quan vaig plegar de jugar a mitja temporada, vaig anar a fer d'entrenador a la Bisbal. Coneixia gent de la Bisbal, necessitaven algú, i diu, no vindries. Vaig anar a la Bisbal. Després de la Bisbal vaig anar tres temporades de la Bisbal, les van traslladar a Cursà, tres temporades. Després tres temporades més a Bordils, dues de, amb els juvenils i una amb el primer equip. Però ja quan vaig anar a Bordils, nosaltres ja havíem començat aquí a Palafrugell a fer alguna cosa. Em dius, Palafrugell no coneixia l'handbol? Doncs no. Va començar com una activitat de l'AMPA d'aquella època. Mm. Els dissabtes al matí l'AMPA organitzava diferents activitats, com podien ser el futbol, anar a fer caminades per la zona... Després hi havia, feien natació en una piscina de la Fosca, i com dintre la junta hi havia pares d'alumnes que jo tenia a classe i sabien doncs, de la meva afició a l'handbol, i jo ja havia donat mostres al pati amb els nanos, doncs bueno, ja havíem fet alguna cosa així, em van proposar, o jo vaig proposar-los a veure si seria possible doncs, incloure aquesta activitat els dissabtes al matí. I tot va començar així. He de dir que vam trobar una sèrie de nanos molt interessats, no? I els pares, doncs, sens dubte, sense uns pares a darrere que et donin recolzament i una junta aquell moment que també era molt activa en tot tipus d'esport. I allà va començar l'aventura aquesta. Però no et pensis que va ser fàcil, perquè...
Home, ja imagino que incloure un esport nou... en un municipi és complicat, vull dir que no és fàcil, i més en una escola, vull dir, ha de costar.
Sí, a part de l'escola, el més problemàtic al poble, a la vila, a Palafrugell, era que no hi havia cap pista en condicions per poder practicar aquest esport. Hi havia una pista enquitrenada a l'estadi, que és on s'hi jugava bàsquet, i allà vam començar-hi al principi a fer el primer any, a la temporada 78-79, a fer-hi doncs, els primers partits allà, però després hi havia la pista del Casal on s'hi jugava hockey, però era petita per nosaltres. Al Casal hi vam entrenar-hi un any perquè tenien llum, nosaltres al pati del col·legi encara no n'hi havia, ni vam haver de posar per entrenar. Bé, total, que vam arribar a la conclusió, nosaltres vam començar com a activitat, diguéssim, federada la temporada 78-79.
Clar, és que llavors és això, parlàvem, hem passat, no?, de l'escola, que era un esport que es practicava a una escola,
sí,
fins a crear el club, que a dia d'avui coneixem, evidentment, com a Club d'Handbol Garbí. En quin moment va fer aquest canvi, va decidir, va veure que era necessari pel municipi?
Més que bé, pel municipi, indirectament era el municipi, però principalment érem nosaltres mateixos els alumnes que vam veure doncs, que allò anava augmentant. Aquest moviment, esclar, es havia d'ensenyar. Ensenyar volia dir que si no teníem cap lloc per fer-ho, sovint les classes de, diguéssim, la, els ensenyaments de normativa d'aquest esport el fèiem amb una classe, a les hores de pati moltes vegades, o ja trobàvem moments, i després la pràctica o la fèiem en el pati o anava en aquest lloc que t'he dit, el casal o allò on sigui. Clar, va arribar el punt de que, clar, els jugadors mateixos, bueno, i no començarem a jugar o quan jugarem, perquè alguns d'ells, inclús jo me'ls emportava a veure partits, si jo encara en aquell moment jugava a Bordils, com ja havíem començat a fer alguna cosa, alguns volien venir i els feia seguir amb mi, els més grans, bueno, els més grans, parlem de... Aquests nanos en aquell moment devien tenir 10 o 11 anys, no? Bueno, quan vam començar devien tenir 9, 10 anys, bé. Per aquestes edats.
Sí, petits.
No? Venien i després doncs, bé, ells també estaven interessats perquè la televisió aquella època poc en vol, no és pas que ara que n'hi hagi molt, no? Perquè tot ho domina futbol i alguna cosa més. Bé, i així va començar tot. Però la base, jo crec que el que va posar-hi més ganes, més ambient, més de tot... va ser el fet de decidir que jugaríem en el pati del col·legi. No? El pati del col·legi no era un pati gran. La federació, quan ens vam federar, ens va autoritzar a convertir aquell pati en pista de joc de llarg, més o menys feia les mesures, un camp d'handbol és 40x20, i d'ample teníem el problema de que a la pista doncs, hi havia una mica de la, hi havia una vorera molt
un desnivell, una mica desnivell, no?
Hi havia desnivell dels pins que hi havia al costat, bueno, al costat van veure...
Al final era un pati d'una escola, no era un pavelló, no era un...
Era un pati d'una escola i a més que hi havia els vidres i així. I bé, i tot això es havia de condicionar. Bé, mira, t'explicaré que per condicionar la pista teníem sempre, abans de cada partit, potser una hora de feina, perquè havíem de protegir els vidres i vam aconseguir, una empresa de construcció ens va cedir aquestes xarxes tan grans que posen per aïllar doncs, del carrer i així, que no caigui material, la vam posar uns suports a dalt sortint de l'edifici, vam penjar les xarxes i per tensar doncs emplenàvem aquests envasos de detergent amb sorra i d'allò. I així és al principi, fins que la direcció del col·legi va veure que allò anava... Bueno, hi havia una bogeria, que dic jo, no? I que doncs, van decidir que posarien reixes a la part on nosaltres jugaven i així ens vam estalviar tota aquesta feinada.
Perquè, clar, ara fins... clar, dèiem fins al pat, no? Estaven a un pati i una escola.
Sí.
Clar, ha avançat molt. També són... Ara, a dia d'avui, hi ha més de 200 jugadors. També el fet sí. d'aconseguir... nois que volguessin jugar em va costar al principi perquè clar, és això, no hi havia tradició, hem dit que hi havia un grup que sí que de seguida va mostrar interès però clar, per poder crear un equip necessites un mínim també de jugadors.
Sí, el fet de jugar a l'escola i tots ser tots pràcticament alumnes de l'escola un amb l'altre doncs s'ho deien, ens veien actuar perquè els dissabtes a la tarda jugàvem al pati del col·legi, decidíssim era el nostre lloc, no? També t'he de dir que abans no vam entrar en competició, jo ja havia organitzat en el mateix pati amb dades assenyalades com el dia dels pares o la festa de final de curs, partidets, no? Allò que vas entrant en caliu, allò que tot hi ha molta gent,
la gent més coneguent,
que és el que interessava aquell moment. I així va funcionar tot. I jo crec que el punt d'inflexió principal va ser quan l'Ajuntament de Palafrugell construeix o decideix construir o li concedeixen la construcció del pavelló, que és l'any 1983. Nosaltres la temporada 83-84 ens vam traslladar del col·legi al pavelló. Vol dir que al col·legi ens hi vam estar 5 anys, fins a la categoria de juvenil. T'he de dir que
home,
nosaltres...
Home, té mèrit, s'ha de dir que, clar, que està competint, no?, i entrenant en un pati d'una escola...
En un pati molt... que no hi havia dutxes, no hi havia vestidors. Els vestidors eren les classes. Les dutxes, vam acondicionar un vàter, vam posar una dutxa perquè l'equip contrari, si volia, es pogués dutxar. No sé mai si s'hi va dutxar mai ningú, perquè tothom ja sabia on t'anava, i anar al Garbí volia dir que entraves vestit de sense massa equip, bueno, equipat o no equipat, sí. En tot cas t'havies de vestir amb una classe, però de dutxa mínima. Però nosaltres ho teníem perquè la federació obligava a tenir una dutxa, no? Aleshores nosaltres ja la teníem. Clar, havíem de nosaltres aquell procés de muntar la pista i tot això, posar portes, treure portes, perquè el pati havia de servir de pati d'escola. Les portes feien nos a les porteries. Les havíem de posar en un cobert que teníem. Bé, va ser tot un drama, però bé. I et deia que el punt principal va ser quan el pavelló entra en funcionament, perquè després vam poder fer extensiu aquest esport a Palafrugell. Fins aquell moment semblava que era una cosa només de l'escola. No era així, bueno, no era així. En realitat sí, però un de fora entrar allà en un lloc que no és el teu costava.
És difícil, sí.
I el fet d'anar al pavelló va ser... I després, doncs, allà sí, vam tenir ja moltes més sol·licituds. Ja fins aquell moment, no recordo ara els equips que tenien abans d'anar al pavelló, però el que sí sé és que quan vam anar al pavelló ja teníem el primer equip de sèniors, eh? Havíem començat,
home, clar, el canvi s'havia
havíem començat d'infantils, un any, dos anys d'infantils, dos de cadets, dos de juvenils, són aquests anys, perquè nosaltres havíem començat el primer any amb segon any d'infantils, o sigui, cinc anys, i arribem a sèniors, i a partir d'aquest moment la sort va ser, perquè la federació també ens havia dit, busqueu-vos algun lloc per anar a jugar, perquè els equips es queixen.
Clar,
que aquí no, d'allò. Per t'he de dir que nosaltres jugàvem més bé a fora quan anàvem a pistes de 20x40 que no pas ben bé al pati del col·legi. El sí, que passa que el pati del col·legi era una mena de fortí, no? Per nosaltres, que a l'equip contrari li costava adaptar-se, però bé.
Sí, perquè el públic també ajuda, encara que sigui...
Home, les tardes, pensa que les tardes de dissabte, que amb els partits hi havia un ambient allà que és semblant al que tenim ara al pavelló. Ara al pavelló hi ha un ambientatge, no? Però aquella època, amb les condicions que havíem de fer-ho, i una cosa i l'altra, més havíem de protegir els pins amb espuma perquè ningú si fumés una patacada.
Clar, és que això. Després de tots aquests anys, no, d'haver viscut 5 anys jugant a un esport d'aquesta manera més complicada, diguem-ho així, i ara evidentment al pavelló, quin diria que és el millor record que té del Garbí? Perquè clar, has sigut el fundador tants anys.
De records n'hi ha molts, però jo també t'he de dir que pels mateixos jugadors poder passar d'un lloc on no hi havia dutxes ni hi havia cap tipus de comoditat, arribar a un lloc que primer de tot el terra ja és planer, no una mica ondulat, hi ha dutxes, marcador electrònic, graderies, públic a les graderies, etc. Això hi ha. I després una altra cosa, els entrenaments a pista coberta, diguem així, perquè els entrenaments que fèiem era pista descoberta. Vol dir que quan en aquestes èpoques que hi havia les nits aquesta boira, aquesta humitat, bueno, jo em quedava sempre sense veu. I també t'he de dir una altra cosa, en aquella època el no haver-hi ningú que sabés més o menys com anava, ho havia de fer tot jo, la part d'entrenador. No hi havia gent. Quan vam anar altre al pavelló, sí que vaig jo conèixer gent i algú em va venir a ajudar i ja està. I allà vam arrencar-ho, doncs ja va agafar el que se'n diu velocitat de creuer, no?
Clar, i ara que evidentment hi ha molta gent a darrere del club, no ha de fer tots els papers, no?, d'entrenador, de fundador, de tot, també deu gaudir, encara que estigui a baix a la pista, una mica d'aficionat. Què sent quan va veure un partit a dia d'avui del Garbí? Perquè clar, encara que estiguim els jugadors, l'emoció i el sentiment deu ser diferent de fa 40 anys enrere.
T'he de dir que ara estic molt content, perquè va durar un moment que semblava que aquella bola que es anava fent tan gran, que ens podia, doncs, aixafar tots, no? I no hi veia, va durar una època, no hi veia massa sortida perquè no hi havia, doncs, aquesta tradició, no hi havia ningú que es volés posar al capdavant, havia de... Esclar, era un any rere any, durant 40 anys o més de 40 anys, sí, això es crema una mica. I ara, en aquests moments, t'he de dir que el president, que és ara, és un noi que dels primers que va començar de, com a fundador, el seu pare havia estat el primer president del club, que era de l'associació de pares del col·legi, en Narcís Medí, han format una junta molt bé, i ara t'he de dir que estic contentíssim i anar a veure els partits. Bueno, estic dintre la junta, però més que tot ara sí que dic, doncs, veig gaudir, els partits, no? Com un aficionat més, bueno, no com un aficionat més, però sí, i m'agrada veure'ls a peu de pista. Bueno, faig de delegat encara dels partits, no? Si necessita, no faig taules, no els partits de petits, o si convé sortir a fregar la pista, vaig a fregar la pista, és igual a mi, no m'importa, no? Controlar pilotes, mister, perquè hi ha un grup que en diuen mister encara, mister, aniria bé que féssim això, aniria bé això altre. Cap problema, estic a disposició. Molt bé, ara m'ho passo bé i estic molt content.
Home, clar, i també, de, no? Segur que coincideix amb algun dels nois que va entrar en el seu moment.
Oh, sí, home, sí.
Com és, no? Aquesta, sí. Vull dir, nota les calç dels veïns d'aquí de Palafrugell que ha pogut entrenar, clar, també ha de ser molt satisfactori viure
això. Jo crec que hi ha un reconeixement, que estan contents. Pensa que del club han sortit jugadors, ha sortit un jugador que ha estat dues vegades campió del món i medalles olímpiques, que és l'Albert Roques. El Barroca es va començar amb mi des de Benjamí. Després se'n va anar, quan tenia edat de cadet, se'n va anar a Granollers, i de Granollers se'n va anar a Valladolid, i de Valladolid a Pamplona, i de Pamplona al Barça, i bé, i a la selecció espanyola, etc. Però després, a més d'ell, ha sortit altres jugadors. Bé, n'hi va haver un que havia estat del projecte de Barcelona Olímpica, que era en Quim Portes, després en Sergi Cadarain, que havia arribat de porter del Barça B, inclús del primer equip, amb algun partit, etc. Això, doncs, I ara, aquest moment, hi ha les noies, No ens oblidem de les noies,
Les noies... Que vam començar nois, però ara tenim els dos equips.
També pensa que vam començar nois, perquè en aquell moment al col·legi només hi havia nois. El col·legi no va acceptar noies fins, no recordo l'any, però nosaltres vam començar com a col·legi de nois.
Clar.
Era un col·legi del Bisbat, Era un col·legi del Bisbat, no era un col·legi públic en aquell moment, un col·legi d'aquests concertats. En fi, i ara estem així, amb un equip sènior de noies, equip de cadets, equip d'infantils i alevins, i amb dues noies que han estat campiones d'Espanya amb la selecció catalana. Bé,
es diu ràpid, Déu-n'hi-do que des d'aquí de Palafrugell sortint noms tan...
Ara sembla que parlar de 40 o 40 i tants anys enrere sembla que és un flash, no és un flash, Hem passat moments
molt
bons, però moments durillos.
Home, de fet, jo no voldria acabar l'entrevista sense comentar, no?, que el 2020 va rebre el Premi Peix Fregit aquí a Palafrugell per la seva trajectòria, no només com a mestre, sinó sobretot com a impulsor i com a creador d'aquest club. Què va significar aquest guardó també, després de tots aquests anys, no?, lluitant per aquest esport i per posar-lo aquí?
Quan comences, suposo que a tothom li deu passar el mateix, quan comences una cosa així, suposo que ningú no ho fa per rebre un guardó a la llarga o coses d'aquest tipus, no? El que passa que sí, el reconeixement, doncs, t'he de dir que em plau molt, estic molt content, i bé, és un reconeixement del poble de Palafrugell, doncs molt bé.
Molt especial, no?
Com a Palafrugell adoptiu, doncs això encara et fa sentir més orgullós. Jo els hi vaig dir en públic que estic orgullós d'aquest premi, i a més de poder d'haver pogut col·laborar amb la formació esportiva de molts joves que durant aquests anys han passat per les nostres, perquè no, nosaltres no només hem estat parlant d'handbol i d'esport, també hem ensenyat uns valors culturals, ensenyar com comportar-se a la pista, com relacionar-se amb els altres d'allò. Sempre per nosaltres sempre hem dit que el nostre lema és més que un club, una gran família, i hem procurat que fos així. Ja saps que les famílies, hi ha moments que passen també dificultats, no? Nosaltres n'hem passat, però hem tingut la sort de poder-ho resoldre bé i d'anar endavant. I en aquest moment, doncs, estic molt orgullós d'aquesta feina que he fet.
Doncs nosaltres ens alegrem molt, i com deia, no?, una bona família que han creat i que...
Bé, també he de dir que no l'he fet de sol. Vull dir, he de donar el suport de molt, a tota la gent que ha col·laborat. Molts anys va estar amb mi en Pere Juscafressa, que era de la primera junta del Garbí, i ell havia durat sempre, va morir dos presidents, etcètera, etcètera. Bueno, això no en parlem, però vull dir, hi ha hagut molta gent que ha col·laborat, i en aquest moment, doncs, bé, també hi ha molta gent
davant.
Sí,
que
ha d'agrair a tothom el suport, de part de les juntes i dels col·laboradors, d'entrenadors i així, de les institucions, etcètera, etcètera. Ja t'he dit, molt orgullós d'haver pogut fer això i haver-ho pogut fer a Palafrugell, on m'ha acollit perfectament.
I nosaltres també molt contents d'haver-lo pogut tenir avui a la secció i haver escoltat també la història del club i la seva història.
Podríem estar parlant moltes hores més de coses que han passat al club i anècdotes i així, però bé, no és l'espai i en un altre moment
sí,
si
ho farem i estarem molt, molt pendents dels èxits del club.
Allò és com aquell que explica batalletes de la mili, ja no interessen gaire.
Segur, si algun dia en parlarem tranquil·lament. Moltes gràcies per ser avui a la secció.
Moltes gràcies a Ràdio Capital.
A vostè. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més Veus de l'Empordà.
Gràcies, Mar, i el Supermatí torna demà, que serà dilluns, serà dimarts, com cada dia. Recordeu, a les nostres xarxes socials i a la pàgina web teniu tota l'actualitat del Baix Empordà al minut. De seguida, la millor música del món amb l'Àlex Mata. Que vagi molt bé.